Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Aquest 8 de març hem gaudit a les xarxes d'una iniciativa que podríem repetir cada dia. Amb el hashtag Astrònomes8M s'han compartit centenars de receptes amb autoria femenina. Algunes de dones conegudes, Simona Ortega, Eliana Tibó Comalada, Julia Child, la marquesa de Paravere, d'altres anònimes que cuinen en l'àmbit professional o domèstic. Justament fa uns dies, Joan Roca presentava el seu últim llibre, Cuina Mare, amb receptes de la seva mare, Montserrat Fontaner. Les mares, les dones que en gairebé totes les cases han posat sempre el plat a taula, que durant anys ja han conreat l'art de l'aprofitament, de l'economia domèstica, que han fet el miracle dels pans i els peixos i ens han nodrit en tots els sentits. Joan Roca.
Hi ha una logística i una intel·ligència aplicada a l'administració dels subministres que entren per poder-los anar mesurant i poder anar fent els àpats que toquen. Imagina't l'esforç que això pot arribar a representar i a vegades no en som prou conscients de la importància que té, no només per la salut, sinó també amb la salut emocional que representa poder tenir algú que t'estima a través de fer-te el menjar, no? Com a llenguatge, per transmetre afecte.
Les mares com a punt de partida de moltes històries de la gastronomia, les mares que construeixen els records i fixen els nostres gustos. La història gairebé sempre comença amb elles.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, bona tarda.
Bona tarda.
Què ha passat al voltant d'una taula aquesta setmana, va?
En una setmana com aquesta, que hem viscut un altre 8 de març històric, no podem deixar de comentar aquesta trobada internacional de dones vinculades a la gastronomia anomenada Paravere Forum.
Sí, amb només 5 anys de vida ja és una referència internacional.
Sí, aquest any a Oslo s'hi han aplegat unes 400 dones. L'objectiu, intercanviar experiències personals, coneixements i inspirar-se les unes a les altres per seguir creixent i d'aquesta manera aconseguir canviar les normes del joc. Aquest era precisament el lema d'aquest any del Paravere Forum.
I han participat noms de prestigi, eh?
Sí, com Alice Waters,
per exemple. Saps, per cert, aquella amanida de formatge de cabra calenta?
Sí,
doncs Alice Waters va ser la seva inventora, imagina't, la primera que la va fer.
A veus, doncs mira, sempre s'aprenen coses noves. Una cuinera referència pel que fa a l'ecogastronomia, és actualment. L'Alain de Ross, també primera cuinera francesa en obtenir dues estrelles Michelin, o la Dominique Crenn, també francesa, primera dona en aconseguir les tres estrelles Michelin als Estats Units.
Paravere Forum. I va, què més tenim aquesta setmana?
Una altra informació vinculada a les dones i la seva funció en l'àmbit de l'alimentació. Aquesta mateixa setmana el govern de la Generalitat ha anunciat la creació del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim. El nom ja explica una mica de què va la cosa: afavorir la participació de la dona en el món rural, escoltar la seva veu i fer la comunicació amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca més fluida.
L'ocupació en el sector agrari, per cert, està formada per un 20% de dones i el 80% d'homes. I en el de pesca, l'ocupació de la dona no arriba a l'1%. Cada cop més, per això, sembla que el camp es va feminitzant. En un parell de setmanes, per cert, parlarem de les dones pageses al programa. Va, i amb què acabem?
Amb els resultats d'un estudi que poden ser una mica frustrants per tots aquells oients que siguin pares i que tinguin que anar allà a casa.
Vaja, i què passa ara, a veure?
Segons un estudi de la Universitat de Liverpool, els influencers de les xarxes socials, els Rubius i tota aquesta sèrie de personatges...
Ni idea.
No, què va. Doncs condicionen de manera decisiva allò que li agradarà per menjar el teu fill. L'estudi l'han fet amb nens entre 9 i 11 anys.
Això fa molta por, eh?
Sí, una mica sí. O sigui que ja pots estar tu pendent de l'alimentació del teu fill, mirant de fer quadrar els teus sopars amb els menús de menjador de l'escola, controlant les al·lèrgies i tal, que al final el primer cretí amb canal de YouTube que li passi per davant li pot fer modificar els seus hàbits alimentaris amb més eficàcia que el pare o la mare.
També ho podríem girar, això, eh? Mirar el costat positiu i fer que aquests influencers doncs facin que els joves acabin adquirint bons hàbits alimentaris.
Segur.
La idea de tenir, ja saps, el superpoder per fer el bé.
Si ets massa bona persona, Paula.
No sé.
Jo l'únic influencer que tinc, saps qui és?
No sé, m'imagino un que està per aquí ara.
En Ramoneda, amb les seves propostes.
Va, Ramoneda, què tens avui?
Benvinguts.
Merci.
Tot bé?
Sí, bé, bé, bé.
Avui els oferim una sommelier i un poeta amb salsa cafè de París, un periodista enfadat i un gastrònom fregit amb matafaluga. Començarem amb un dissenyador i un antropòleg. Els guisem a poc, que facin xup-xup. També tenim una cuinera amb samfaina i una costella de cambrer amb naps. Què els ve més de gust?
Ostres, no sé, això del xup-xup... Estic indecis.
Estàs indecis? No, sí. Jo, a veure, jo faria el dissenyador i l'antropòleg, és que el xup-xup
doncs va,
té molta gràcia.
No se'n parli més, si tu ho dius...
Clar que sí.
Bona tria. Un restaurant caníbal a Berlín.
Alberto, busquem paper blanc, no?
Sí, per poder fer uns rotuladors, no?
Rotulador negre.
Primera. Perfecte.
Sí? Fantàstic. Molt bé. I ara les cartolines blanques. Quin tamany?
Ah, una 4 va bé, sí.
Aquesta? Sí. De què és el llibre?
És un repàs tot amb icones sobre el principi de la humanitat des del paleolític, no? I amb el descobriment del foc, del naixement de la cuina fins a l'actualitat.
Papila és un estudi de disseny especialitzat en alimentació amb seu a Castelló, al País Valencià. Alberto Arza n'és el seu director creatiu.
Mira, seiem aquí, Alberto, que hi ha un bar.
Història del comer és un llibre publicat per Librux. Tres colors, blanc, negre i vermell. Gairebé 400 icones resumeixen la història del menjar des del paleolític fins a l'actualitat.
A veure, tal qual, amb aquest format no existia res semblant. I després hem entès per què, perquè és complicadíssim, no?, fer un resum de tot això. Clar, com intentem abarcar tant des del principi de la humanitat fins a l'actualitat, òbviament hi ha publicacions, no?, i ens hem basat com a fons, no?, pues, la revista Science, Nature, no?, el National Geographic, sí que ho expliquen. El repte era poder-ho fer accessible a tothom.
Hauríem de dibuixar, no? Jo no sé... però tu sí. Comencem pels principis dels principis.
Hombre, si anem a l'origen, tindríem que anar al foc, no?, i al naixement de la cuina. Al paleolític, quan es va descobrir el foc, es calcula que va ser fa 1 milió d'anys, segons les últimes restes arqueològiques, doncs, clar, amb el foc naix la cuina. No som els únics animals que dissenyem el nostre menjar, no? Anem a dibuixar una flama, no?, una mica representant el primer foc. Va ser, la veritat és que tecnologia apunta amb el moment i una fita molt important a la història de la humanitat.
Dibuixos que gairebé són molt semblants a això que dèiem, a la iconografia, no? Ens hem d'imaginar un traç negre molt, molt gruixut, com una petita flama, i a fora una altra flama més gran. Clar, Alberto, m'ho estàs fent aquí a mà amb un rotulador negre, però suposo que el llibre no l'heu fet així, eh?
No, òbviament s'ha fet tot a l'ordinador. I al buscar una iconografia, clar, el que intentem és fer el traç el més senzill possible, també perquè buscàvem una mica que fos identificable tant per un públic gran com per un públic jove.
I ja tenim la flama, ens anem al neolític, que és quan els homes i les dones domestiquem les plantes i els animals.
Sí, a partir de l'última glaciació és quan comença el període neolític, quan passem de ser nòmades, no?, a establint-se en llocs, és quan comença, no?, el boom de la ramaderia, no?, de l'agricultura, i això també provoca després la divisió del treball i que creixi l'economia, no?, que apareguin, doncs, l'alfareria, no?, l'intercanvi, l'artesania. Ara, per exemple, t'estic dibuixant una cabra, que, bueno, es creu que va ser segurament el primer animal, no?, que vam domesticar per utilitzar la seva llet i la seva carn, que és molt curiós perquè som l'únic animal, no?, que agafem la llet materna d'unes altres espècies, no?
I ara on anem?
Bueno, ara anirem a la sal. És l'únic mineral que ens mengem, és l'única roca, no?, que forma part de la nostra dieta. Era una part molt important al llarg de la història, no?, perquè servia per conservar els aliments. I ara igual al saler no li donem tanta importància, però històricament a la humanitat ha sigut molt important.
Vinga, doncs dibuixem la sal. Difícil, dibuixar la sal, per cert.
Sí, bueno, hem anat a un munt de sal, no?, per intentar explicar. I és difícil, no?, algunes coses sintetitzar-ho de forma fàcil.
Clar, sense sal no existiria cap restaurant, del món, em sembla. Fem una mica un salt en el temps. Alberto, i anem al primer restaurant. Quin any era allò?
Sí, a veure, encara no eren com els restaurants d'avui en dia, però el 1765 es va fer el primer restaurant a París, que es va conèixer com a restaurant. no era com els d'ara, no? Però es deia així perquè, bueno, servien sopes i caldos, llavors deien que els seus caldos, no, restauraven l'estómac, no, dels seus clients. Per poder una mica simbolitzar el restaurant, dibuixem el primer plat de sopa, no, que dèiem, per restaurar els estómacs, no? I una mica com se serviria ben calent, no, amb el seu fumet.
Un plat i amb tres línies ondulades que vindrien a simbolitzar aquest fum que surt de la sopa del primer restaurant.
El gran esclat realment va lligat, curiosament, amb la Revolució Francesa. Fins llavors, la professió de cuiner no era una professió coneguda, només n'hi havia els cuiners dels reis, de la noblesa, no? La gent que s'ho podia permetre. Clar, quan literalment els hi van tallar el cap, els seus jefes pues van tindre que buscar-se la manera, no, de poder sobreviure, i van començar a obrir restaurants, i a partir de la Revolució Francesa es van començar a popularitzar.
Clar, què serien ara els restaurants sense les neveres, no? Bueno, i les cases, evidentment, no?
La refrigeració, no, i la conservació d'aliments és molt important. Les primeres neveres eren cabanyes, no, de gel i de neu, no, on ficaven els aliments. Clar, la nevera, no, o en castellà la heladera, ve d'un armari amb el que es ficava neu o gel, no, per poder refredar.
Quina icona em dibuixes per simbolitzar aquesta primera nevera?
Uns glaçons de gel, no?
Ho simplificaré perquè...
Si em tinc que estar a dibuixar una nevera sencera...
No, necessitaríem portar el vostre ordinador i fer-ho digitalment. Tres glaçons.
Marcel Audifrent amb General Electric, no, el 1911. Fins a aquest camí, no, que ara veiem tan normal, poder obrir la nevera i tindre el gofret o tindre gel, han passat moltíssimes coses. I ara passarem a l'hamburguesa, no, una icona, no, ara del menjar ràpid. Es veu que amb el port d'Hamburg es servia aquest tipus de bistec. Després, molts immigrants alemans, no, que van anar cap als Estats Units, i llavors van portar-lo. Ahir a Nova York li van ficar el pa i va néixer l'hamburguesa tal com la coneixem avui en dia. Realment venia d'Europa, no?
Alberto, hi ha canibalisme, per cert, en aquest llibre o no? Hi ha algun caníbal?
No, la veritat és que no hem entrat a això. És un gran tabú, a més, a la història de la humanitat. Si tinguéssim que fer una icona, no, del restaurant caníbal a Berlín, tiraríem més per la via del restaurant, no? I dels primers serveis de restauració, i com a la sala es van canviar tot, no? I com se servia més que ara la part de canibalisme.
Fantàstic. Gràcies, perquè tenim 6 dibuixos, no? 6 icones que resumeixen la història del menjar, que ja és difícil, eh? Un plaer, Alberto, un plaer.
Moltes gràcies.
Agafem les cartolines amb les 6 icones que ens ha dibuixat el dissenyador Alberto Arza i anem a veure l'antropòleg Jesús Contreras.
Jesús, sóc la Paula.
Jesús Contreras és catedràtic emèrit d'Antropologia Social de la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori de l'Alimentació del Parc Científic de Barcelona.
Jesús, com estem?
Pues mira, aquí patint el síndrome postprandial després de dinar, que diuen en castellà la comida descansada i la cena passeada, doncs... Però bueno, ja està, ja hem fet la migdiada.
Molt bé. Escolta, avui et porto dibuixos, iconografies. Els homes sempre hem dibuixat allò que ens hem menjat o ens agrada dibuixar el que mengem?
Bueno, jo diria pels testimonis prehistòrics que hi ha que sí, que o bé directament el que mengem, diríem directe o indirectament, o sigui animals de caça, o sigui plantes, sempre tenim molts testimonis, des d'imatges, pintures, per exemple, o escultures que representen escenes de menjar o de preparació de menjar o de conreu, o també, per exemple, els bodegons, que és un clàssic dins de la pintura, pel tipus d'icons que observo al llibre, en aquest sentit que podríem dir que és del tot original, perquè aquesta iconografia podríem dir que és relativament, no sé si dir-li nova, moderna, actual. Icons d'aquest tipus sí que no en trobem tants, que jo sàpiga, bueno, que jo sàpiga.
Amb l'Alberto hem intentat resumir-ho amb 6 icones, 6 dibuixos. El primer... El foc.
El foc, en un primer moment, va fer digeribles molts aliments que no ho eren, i d'altra banda, modifica positivament el gust molt d'ells, de tal manera que no solament vam augmentar el nostre catàleg o el nostre inventari alimentari, sinó que a més el vam fer més gustós, més apetitós. Clar, el foc permet cuinar. Cuinar significa moltes coses. D'una banda, és una transformació de la naturalesa, i alguns veuen això, per exemple, Lévi-Strauss, un antropòleg molt conegut, que va morir fa 2 o 3 anys, o 4 potser ja, diríem, oposant lo cru i lo cuit. Lo cru significa, podríem dir, allò silvestre, la naturalesa, i lo cuit significa la cultura. Jo sempre dic que sempre que cuinem, en bona mesura, cuinem per algú. És a dir, que cuina significa també comunitat, fins a cert punt. Comunitat, cohesió, grup, etc. Llar, hogar en castellà, diríem, les unitats essencials eren les llars, els hogaris, els focs, en català fins i tot la paraula foc.
Segon dibuix, tenim una cabra que intentava una mica simbolitzar això, la domesticació de les plantes, dels animals. Un gran canvi també això.
Sí, efectivament, perquè, a veure, podríem dir que els caçadors-recol·lectors, que va ser, diríem, la forma de vida i també la forma d'aprovisionament alimentari universal al planeta, fins precisament la domesticació de plantes o animals, va significar no dependre tant de les aleatorietats del medi. Intentar disposar amb una certa regularitat d'una sèrie d'aliments. En el cas de la cabra, pot ser la carn i també la llet. I la domesticació té a veure també, va molt, molt aparellada, amb un altre fet fonamental, que és augmentar el sedentarisme. I d'altra banda també la possibilitat d'emmagatzemar, la possibilitat del rebost fins a cert punt.
I ara tenim de tot quan volem i a l'instant.
Sí, sí. Ara podem disposar de fresons o de calçots pràcticament tot l'any. D'on venen? Poden venir doncs, de qualsevol lloc del planeta. Les variables espai i temps que havien estat tan conscients o tan importants de cara a la dieta o de cara a l'alimentació que manteníem, doncs avui pràcticament han deixat de ser constrinyents.
Anem al següent, que tenim aquí una muntanyeta de sal.
La sal és molt, molt important. Avui no en som conscients. Les recomanacions en quant a la ingesta de sal han variat molt en els darrers 100 anys. Hem passat, ara cito de memòria i podria no dir-ho amb gaire exactitud, però hem passat d'una recomanació de 13 grams a una recomanació de 4 o 5, és a dir, molt menys de la meitat. Òbviament la raó és que avui mengem molta sal sense ser conscients del que mengem. I una de les crítiques, doncs, la necessitat de reduir la presència de sal o l'afegir sal a determinats productes processats o ultraprocessats. No el podem considerar un aliment directament, però sí que és, diríem, un element que necessitem pel nostre organisme. Sense sal ens morim. A mi em fa gràcia moltes vegades amb aquests programes de televisió sobre cuina, a vegades diuen, i rectifiquem amb una mica de sal. Rectificar és un saboritzant molt important.
I arribem a un plat de sopa que ve a simbolitzar el primer restaurant.
Depèn molt també del, diríem, del que entenguem per restaurant. Elaborar menjar per expedir-lo és una qüestió antiga i que té a veure, per exemple, amb mercats, amb rumiatges, amb festivitats religioses o ritual de qualsevol mena. I això era a l'aire lliure, podríem dir. Després, cases de menjar, n'hi ha hagut de molts diferents tipus, no? Des de les fondes, les tavernes, les cases de menjar, és a dir, llocs de viatge. No? Avui el restaurant, diríem, no solament compleix la funció aquesta, sinó també que en el restaurant avui, fins a cert punt, té una, entre cometes, és com una activitat de lleure, podríem dir. Abans podríem dir, què fem, anem al teatre o anem al restaurant? No? O anem a sopar, no? Doncs, avui compleix també moltes d'aquestes funcions. No?
Els restaurants, com dius, han evolucionat molt des del primer fins ara. Quin futur li augures? Perquè ara sembla que anem a un restaurant no només a menjar, com deies, sinó a viure una gran experiència, sí, o alguna cosa així.
Des d'un menú de 7 euros a un menú de degustació, diríem, de 250, òbviament hi ha moltes escales, però no solament en preu, sinó també el que representa. Un no va... a veure, jo he anat algunes vegades a alguns restaurants d'aquests estrellats, per dir-ho així, i no he vist mai una persona sola. En canvi, els llocs de 7, de 15, de 20 i fins i tot de 3 euros pots veure una persona sola. No per qüestió de preu, sinó pel que representa el lloc i el tipus. Són coses que vas a compartir. Hi ha una dita castellana, no sé si potser també existeix en català, que diu lo compartido bien sabe. L'evolució, doncs jo diria que augmentarà la diversificació en funció d'algunes de les característiques, dels nostres propis gustos, de les nostres pròpies inquietuds, de les nostres pròpies reivindicacions, etc.
Anem al següent dibuix, que són uns glaçons que vindrien a simbolitzar una nevera.
La necessitat aviva l'ingenio. No? Doncs bé, doncs la necessitat de conservar, és a dir, mantenir una certa... Diríem, les cases abans tenien un rebost, en castellà també la paraula fresquera, Diríem perquè la temperatura és un dels elements importants.
Si obríssim ara les neveres d'algunes cases, no sé si ens trobaríem molts aliments que no semblen aliments. M'estic referint als productes ultraprocessats, cinquenes games.
Sí. Sí, dime-lo, que com és que diré, ensenya-me tu nevera. Recordo històries d'aquest sentit. Avui hi ha una gran quantitat d'aliments que nosaltres ja comprem empaquetats, i dius que no sabríem el que és. Bueno, hi ha un sociòleg francès, un col·lega, el Claude Fischler, que diu que la nostra alimentació contemporània està plena d'ocnis, objectes comestibles no identificats. Però, efectivament, diríem que la industrialització alimentària ha absorbit moltes de les tasques que abans es feien a la cuina, des del trossejar, netejar, pelar, fins i tot bullir, condimentar.
Anem a l'últim dibuix, que és una hamburguesa que vindria a simbolitzar, no sé, podríem dir el fast food en contra de l'slow food, que a vegades reclamem.
Per exemple, a Mèxic, el fast food li diu comida xatarra, per exemple, no? Així és com nosaltres podríem identificar el fast food amb l'hamburguesa o altre tipus de coses, l'slow food ja resulta més difícil d'identificar. Jo ironitzo una miqueta amb aquests conceptes que, clar, fast food i slow food són un reduccionisme. Podem tenir fast cook, que és cuinar ràpid, però slow eat, menjar a poc a poc. Fer la brasa o preparar la brasa pot ser lent, però un cop la tens feta, escolta, ja pot ser un xuletón o uns pebrots escalivats o el que sigui en qüestió de segons o de minuts, depèn com els vulguis, no? Escolta, tu pots haver fet unes llenties que les treus al congelat, però te les menges ràpidament, a correcuita, etc.
Doncs aquí s'acaben els nostres dibuixos, no en tenim més, Jesús, s'acaba aquí la història del comer, però no sé si tu t'atreviries a dir-me quin dibuix o quina icona dibuixaries per simbolitzar el futur del menjar?
Jo, el pa. Una icona que representés el pa. Pa és una paraula que té molts significats. Òbviament es refereix al pa, que n'hi ha al llarg del món centenars, per no dir milers de varietats de pa. I d'altra banda, recordem aquella maledicció bíblica, que ara pràcticament ja podríem dir que ja no es compleix, diu, guanyaràs el pa amb la suor del teu front. Per nosaltres simbolitza la subsistència i amb la nostra història, amb la nostra tradició cultural també. Però deixem que faci una mica de broma, que deia que això de guanyaràs el pa amb la suor del teu front, ara quasi que ja no és així. Ara si menges pa has d'anar al gimnàs a suar-lo. O sigui, no has de suar per guanyar el pa, sinó que has de suar per buidar-lo.
Fantàstic, doncs visca el pa per molts anys.
Visca el vi.
Gràcies, Jesús, un plaer.
Vale, igualment, Pablo, salut.
A Catalunya Ràdio, un restaurant caníbal a Berlín obre els dissabtes de 3 a 4 de la tarda amb Paula Molés. Els altres dies, tancat per descans del personal.
Clara Antúnez, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, avui no vens sola, vens acompanyada, molt ben acompanyada. Qui has portat al restaurant caníbal?
Avui, Paula, vinc ben carregada. Porto un poeta i dos vins.
Oh. Benvingut, Josep Pedrals, ell és el poeta,
Sí, exacte.
El poeta que ens has portat amb la sommelier Clara Antúnez. Ja ho sabeu, parlem cada mes de les coses del beure i avui parlem de vi, però no només, perquè jo penso que si tenim aquí Josep Pedrals, que és poeta, parlem de vi i poesia, la cultura del vi, important,
Sí, i tant, i tant. La cultura del vi és la que crea la meitat de la poesia, de la humanitat, diguéssim. Quan t'inspires és quan has begut, bàsicament.
No sé, tu que ets un gran rapsoda, i de fet un rapsoda premiat arreu del món, t'ajuda el vi, ara pensava, no sé, a recitar millor o no?
A recitar millor potser no, però inspirar-te sí. És a dir, si has de fer improvisar un poema o així, si vas una mica torrat és més fàcil. Quan et passes ja llavors és un problema, perquè llavors ja comences a tenir problemes i això és contraproduent. Hi ha tot un... És a dir, al voltant del Mediterrani el vi és essencial i a més, és una cosa quasi bé religiosa, no? Vull dir, té un punt que et fa volar, diguéssim.
Clara, què? Sentim el primer poema.
Escoltem-lo i a veure si ens inspirem per anar al tast.
Vinga, va, doncs comencem pel primer.
El vi del company no censuris ni mal parlis del bevedor. Déu misericordiós ha dat l'amor fidel pel vi als amics. No tenen valor els diners pel cor que el deleja i el vol. És la verge que, delicada, però dins l'ampolla indomable, m'ha enfollit, m'ha fet perdre el seny. Al moment de la mescla amb l'aigua, joiells de núvia la coronen, estripa els vels de la consciència i els secrets més ocults els mostra.
De qui és aquest poema, Josep?
És un poema de Bruno Bas, traduït per en Jaume Ferrer i l'Anna Gil, en una edició que va treure prova a principis dels anys 2000, que és una meravella perquè és d'aquells poetes que t'adones que quan es vol, fins i tot el vi pot entrar a formar part dels llocs que menys tu esperes, com és l'islam. I llavors Bruno Bas és el gran poeta embriac, diguéssim, del món islàmic. És una cosa que avui en dia sembla com antitètica, però hi va haver un moment que eren més permissius, diguéssim.
És a dir, Bruno Bas bevia.
Sí, bevia no era, i escrivia no era... sobre la beguda.
Sí, el ritus halal una mica se'l passava pel forro, eh?
Exacte, sí.
Ara, escoltant aquest poema, Clara, no sé quin vi tastaríem amb això.
A mi m'aboca, ja ho ha dit, delicadesa, bellesa, subtilesa, doncs m'abocaria un vi blanc jove. I avui porto el blanc de Malvasia del celler Bruguerol. És molt perfumat, moltes flors, connecta molt amb l'origen, amb la natura, no? amb d'on venim i cap on anem, i per mi és perfecte. Te'n poso una mica perquè...
Sí. Josep, tu en vols?
Sí, gràcies.
Sí. Bueno, ara ja hem fet la digestió del dinar gairebé. A veure, tastem-lo. A mi sempre m'és tan difícil descriure un vi quan me'l bec. No sé si a un poeta li és més fàcil, no?
Jo trigo una mica, Jo sí? trigo una mica en fer-me la idea del vi. És una cosa que em costa. No és ràpid, no és espontani. De fet, les descripcions de vi sempre m'han semblat meravelloses perquè m'ajuden a entendre-la a mi. No, és curiós.
Jo no sóc poeta i estic molt lluny de ser-ho, però és cert que després de beure vi... Intento escriure algunes línies i a vegades surten més bé, sí. Tant per descriure el vi com per abocar altres coses.
Josep, ens has portat un segon poema.
Exacte.
Vinga, preparat?
Sí. Va. No escupáis a los beodos que perecen aturdiendo en el vino sus dolores. Si odiáis la embriaguez, odiad las flores que ebrias de sol en la mañana crecen. Los ojos de las vírgenes ofrecen la sublime embriaguez de los amores, y los besos son báquicos licores que al caer en los labios estremecen. Embriagada de luz, Ofelia vaga en las sombras de un campo desolado. El sacerdote en el altar se embriaga con la sangre de Dios crucificado, y el poeta, mirando de hito en hito, la gran pupila azul de l'infinito.
Embriaguez, mentre tu deies aquestes paraules, nosaltres ja anàvem servint el segon vi, no fos cas.
Ben fet.
De qui és aquest
poema? De Carlos Pessoa Véliz, és un poeta xilè de l'època del modernisme, tot i que era com antimodernista a la seva manera, un autodidacte molt curiós. I m'agrada molt aquest poema perquè, és a dir, és... No diguis que l'embriaguesa és una cosa dolenta quan l'embriaguesa és el que ens omple tots de l'amor. És a dir, l'amor ens embriaga, la vida ens embriaga i el poeta s'embriaga per poder escriure, no? És a dir, és una forma de coneixement, l'embriaguesa, no?
I el vi que he triat és el negre jove del celler Bruguerol l'altra vegada. És un negre amb molta fruita, molt golós, molt sinuós, molt amorós. Jo crec que ens va bé.
Per l'embriaguesa aquesta que deia el Josep, a veure...
És un suc de fruites vermelles amb l'alcohol, no? Per tant, lliga aquesta sensació de golositat amb l'embriaguesa.
Ai, estaríem aquí bevent vi i escoltant poemes
ad
infinitum.
Sí.
Però ara tens un tercer, que és massa llarg, no ens hi cap, em sap greu, Josep, perquè això de tallar un poema per un rapsoda, no sé jo.
Sí, no, però podem deixar-lo a mitges, aquest.
Sí?
A més, perquè és un poema narratiu, tampoc no... És a dir, podem crear l'expectativa i que la gent, si vol, pot anar-lo a buscar, per exemple. Està en un llibre que vam treure ara el setembre passat.
D'un autor que està aquí.
Sí, es diu Els límits del que importa, d'un tal Josep Pedrà. I això es pot anar a comprar a qualsevol llibreria perquè ho poden trobar.
Els límits del que importa. Va, endavant.
Exacte. Diu... Noé era un ànim just, tranquil, bonastre. I Déu, cansat del mal causat pels homes, va decidir que ell fos el patriarca d'una humanitat nova. cobrir tota la terra amb masses d'aigua, salvant només dels éssers una mostra. I així va inaugurar altre cop la història, com si no hagués comès ningú cap falta. Noé i els seus tres fills, doncs, començaren a fer criar el bestiar i cultivar l'horta, i entre els conreus els admirà la parra, pel fruit, tant com per l'ombra. Si treien suc dels grans i el fermentaven, s'hi feia un mam que en veure el dava joia, però que pertorbava el seny amb boires entre la grèmola i la turbonada. Noé patí, pel vi, l'atzagaiada del càntid principiant que s'empilloca.
Recitar un poema d'un mateix deu ser més fàcil.
Bé, en principi sí, perquè representa sí, no? Que l'has corregit.
L'has llegit mil vegades.
Sí, sí.
Ai, doncs sí, aquest poema és una mica més llarg, però per aquells que us heu quedat amb ganes de saber com acaba, i també, clara, perquè jo sé que tu tens pensat un vi per aquest poema, però no ho desvetllarem ara. És a dir, que si teniu curiositat, haureu d'esperar el dia 7 d'abril, això és un diumenge, durant un tast de vins que farà la Clara i un recital de poemes que farà el Josep Pedrals al festival Vivid. Vivid,
correcte. Vivid és el festival de propostes enoturístiques singulars que fem a l'Empordà, a l'Hi Baix Empordà. Durant els 4 caps de setmana d'abril hi ha activitats diverses, totes molt singulars d'enoturisme, i nosaltres hem decidit fer el vi de lletres suculent, que és aquest, això, un recital de vi i poesia, dic jo, sempre. A més, l'espai és bestial, arquitectònicament és impressionant. Està construït amb un vaixell mercant recuperat, és a dir, tot amb ferro rovellat. És fantàstic. Podeu comprar les entrades a la pàgina web del Vivid i venir-nos a veure i acabar de saber com acaba.
Què li passa a Noé un cop agafa aquesta turca?
Doncs mira, jo m'he quedat amb molta curiositat, però va, potser ara me l'acabes de recitar a micro tancat.
Sí, però també ho poden buscar a la Bíblia, si no, però és una història bíblica.
O comprar Els límits,
els límits
del qui importa, del gran Josep Pedrals. Moltíssimes gràcies, per cert.
A vosaltres.
I clar, ens veiem res d'aquí un mes i ja ho sabeu, cap al Vivid falta gent.
Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. De moment no sortim a TripAdvisor. I potser millor. La Magdalena de Proust.
Jo, la Magdalena de Proust...
Laia Marull, actriu,
un
rememora un guisat mariner.
Popets amb patates, molt i molt i molt bo. I la meva àvia el que feia quan estàvem a casa seva, a Camallera, era preguntar-nos als nets què volien menjar. Cada dia ens ho preguntava amb un diferent. I sempre feia els plats més bons. I aquest popet amb patates no el aconsegueixo menjar en lloc. Algun cop que m'he atrevit a demanar-lo a algun restaurant o algun lloc, no val res. O sigui que no puc fer la Magdalena de Proust perquè no em puc transportar aquell moment. I és una pena. És una pena. Però bueno, ho seguiré intentant.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
I amb aquesta música donem la benvinguda a Toni Massanés i a la seva fundació Alícia. Bona tarda, Toni, com estem?
Molt bé, vosaltres?
Bé. Escolta, Carnestoltes, ja ens hem oblidat gairebé, sí. I Quaresma.
Sí.
Ja estem en la Quaresma. No sé què diu la tradició sobre el que hem de menjar i cuinar en aquesta època de l'any.
Home, el que deia abans l'Església, i ho deia d'una manera tan... manava tant, diguéssim, que fins i tot es tancaven les carnisseries, és que no podíem menjar carn, no? I per tant, teníem que fer abstinència. Després, només ho teníem que fer els divendres, no?, de menjar peix. Això, fins fa molt poc encara es feia, no?, i per tant, molt bacallà i molts llegums i totes aquestes coses. Ja en parlarem d'altres dies, perquè de Quaresma són 40 dies
tenim
temps de fer-ho, però avui comencem per alguna coseta més dolça.
És un dolç, anem, podríem dir així, anisat, no?
En una versió sí, en algunes versions sí, d'altres no.
I en l'altra no. Que podem farcir o no podem farcir.
Sí.
Parlem dels bunyols.
Parlem dels bunyols, eh? I està molt bé que algú del País Valencià, que en sou mestres, m'introdueixi. Perquè
són diferents, eh? Per això.
Jo sé que aquí els veníeu a fer, eh?
Aquí els veníem a fer, imagina't.
Estic parlant de fa molt temps, abans que tu i jo n'esquéssim els bunyols, que ja tenim, ja trobem receptes, el primer llibre de cuina catalana, el Sensu Vi, famós, de bunyols, amb aquest nom. Diu l'Institut d'Estudis Catalans que és aquella massa de forma més o menys rodona, feta de pasta, de farina, ben batuda, a la qual podem incorporar altres substàncies, com el bacallà, cervell, patates i fregida amb oli o llard, en llard, les coses com sigui, ja pocs fregeix.
Nosaltres, això que et deia, els fem sobretot farcits de figa, molt oliós, sense sucre, allò és una cosa que et queden els dits pringosos i m'agraden moltíssim, vull dir, potser perquè porto tota la vida menjant-ne, però els de vent potser podríem dir que són els més fàcils de fer, potser com els preparem?
Els de vent són els més simples i són els més fàcils de fer si els saps fer. Si no els saps fer, en realitat... Sí, mireu a YouTube, ho dic directament. Busqueu, si no trobeu bunyols, que no sé si són, com es fa la pasta xú. Al final el que queden són doncs esferificacions de no res, no? Estan buits, o estan plens d'aire o de vent. Per això te'ls pots menjar així. Hi ha gent que diu que és la millor manera, hi ha molta gent que diu que és la millor manera de menjar-se, Menjar-se només amb sucre per sobre, però també, com que hi ha tot el forat, també es poden omplir, es fica una màniga dintre, no cal ni que es parteixin, si es fica una màniga dintre, s'ho podem farcir de nata, de crema, de trufa, o el que vulguis, no?
També de coses salades. Digues, digues.
Sí, però de coses salades... quan fas de coses salades, normalment el que fas és ja afegir-ho... Pots fer-ho també arrebossat, com tots els bunyols poden ser coses a dintre i sempre arrebossades. Però també afegint-ho a la pasta. Per tant, pots afegir-hi formatge ratllat, pots afegir-hi bacallà trinxat, etc etc. Amb aquesta mateixa pasta, o espinacs o el que sigui, llavors tindries els bunyols salats.
Perquè, clar, a nivell nutricional, què? Força calòric, el bunyol.
Sí, força calòric, evidentment, Encara fa fred, I, a més, clar, porta greix de la pròpia composició i, a més, porta la mantega i porta l'oli de fregir, També porta ous, porta llet i, per tant, se n'han de menjar, que siguin molt bons, però no menjar-ne més, gaires.
Hem estat dient bunyols, però també podríem dir brunyols.
Podríem dir brunyols si fóssim empordanesos.
Sí, El Salvador García Arbós diu brunyol, sí. Clar, ves.
Els brunyols o els bunyols de l'Empordà, o el que també en alguns llocs es diuen bunyols de Quaresma, són un altre tipus de bunyol, que també que és el que segurament trobem més a les pastisseries, ara per Quaresma, que són fets amb pasta llevada, amb una pasta, diguéssim, que porta llevat de pa, perquè ens entenguem, que es deixa un temps que fermenti i que acaba amb matafaluga, que són aquests anisats, i que després es fregeixen pinçats, diguéssim, o amb un foradet com minidonuts, diguéssim, sí. Que en realitat és perquè es fregeixi més homogèniament.
Brunyols o bunyols, digueu-li com vulgueu, però mengeu una cara toca. Avui som 9 de març, ja. Què hem de comprar, cuinar, demanar a la botiga, a les tendes, quan anem en plan al cistell?
Doncs mira, sempre segons el mar, si anem a la parada de peix, que no se sap mai això, no es pot mai garantir, per tant es pesca cada dia i surt el que surt, doncs potser besuc, llenguado, l'altre dia em vaig veure uns de molt macos, d'aquí, de costa, orada, mollera, calamar, llobarro, lluç, uns peixellets, també vaig veure l'altre dia molt macos, tallarines, pops, sípia, ostres, seitons, músculs i galeres.
I després tenen l'apartat de vegetals.
Sí, a de l'hort, doncs tenim faves, tenim pèsols, tenim porros, àpids, all, bledes, cols, espinacs, alls tendres, carxofes, endívies, xirivies, espàrrecs, pastanagues, enciam, rava, remolatxa, julivert, taronges, llimones, maduixes i ja s'acaben les mandarines.
Ah, sí. S'acaben perquè les que jo estic menjant ja no són
bones.
I això ho fa rimar i et surt una poesia.
I deixa'm dir que segons el Bernat, que és el savi pagès dels Horts de Montsant-Manet, que és el que en sap més, diguéssim, que sempre li demano, em diu que al març el fet que augmentin les hores de llum i disminueixi el fred afavoreix el creixement de les plantes i serà el període, aquest març-abril, on podrem trobar les fulles més tendres de tot l'any.
Les fulles?
Sí, tot allò que tingui fulles.
Tot el que tingui fulles.
Ara és quan serà més tendre, més fresc, diguéssim.
Fantàstic. Toni Massanés, moltíssimes gràcies.
A vos.
Fins la setmana vinent.
Un restaurant caníbal a Berlín. Dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Nyap o top?
aquesta doble secció que, no sé, intueixo que no deu ser tan desagradable perquè tenim cada vegada més repetidors aquí en aquest moment del programa. Va, presenta'ns la víctima d'avui, Gerard.
Mira, avui torna al restaurant Caníbal una veu i una cara coneguda d'aquesta casa, és la de l'Empar Moliner, que pel que sembla no va quedar prou escarmentada amb el... Em sembla que va provar el xiaviar,
sí. Oh, sí, tant,
la primera vegada que va venir. Mm-hmm. No me'n recordo si al final va quedar com jo, un sí, producte nyap, sí, nyap, eh? Nyap, te'n recordes tu.
Nyap, totalment.
Però bé, has tornat. Això és bon senyal, al principi.
Clar, tots volem que sigui una secció, això. Volem que sigui la nostra secció. Cada dia venir, t'estem, ens endem.
Estàs segura? Sí. Escolta, no sé, ara estava pensant en aquesta actualitat, ara amb el judici, ja tens temps de menjar? O almenys de menjar bé? Sí?
Sí que tinc.
Trobes espai?
Ara és temporada de tòfona. Bé, s'està acabant. S'està acabant la temporada de tòfona.
Clar, em pensava que m'anaves a dir aquí un entrepanet aquí del bar del costat i em parles de
la tòfona. La tòfona, tothom diu, és molt cara la tòfona, sembla mentida, però et compres una tòfona entre quatre i et pot costar potser, què ens podem imaginar? Potser, imaginem 40 euros entre quatre, no? Una tòfona mitjaneta. Et fas una pasta o uns ous i aquella tòfona ratllada i és un festival i et costa entre quatre com qui ha anat a una pizzeria. O sigui, no és barata, doncs, vull dir, no és cara. Doncs vaig anar a un restaurant de Gironella que es diu La Destileria, que el secret és que el buscador de tòfones és de la família. L'avi de la família. Vaig menjar moll de l'os amb tòfona. Moll de l'os amb culler, eh? Tan bo! Oh. Tan bo que se'm posa pell de gallina. Tan bo, de veritat.
Això ens passa per preguntar. Preguntes i després et responen.
T'anava a preguntar si havies menjat algun nyap en tot aquest temps, des que no ens havíem vist, però bé, això és boníssim, eh? Va, Gerard, anem al tema. Tenim ganes de tastar, a veure, no sé.
Va, vinga, avui excepcionalment li he demanat a l'Enric, el nostre tècnic, que em posi una sintonia en concret per presentar el producte d'avui. A veure, és això.
Ui, això, a veure.
Us és familiar, aquesta música?
Sí.
Els que tenen fills, sí, no?
Els que tenen fills. Jo no, tu?
Sí. Una filla, sí. Encara no ha entrat en aquesta emoció, però és Harry Potter, no?
Harry Potter. I ve molt a tomb aquesta sintonia, perquè avui tastarem un producte que apareix a diverses pel·lícules de la saga. És la cervesa de mantega Flying Cauldron. No sé com es pronuncia. És com calderó, calderot, en anglès, diguéssim. Per ser precisos, la cervesa es diu The Harry Potter Flying Cauldron Butterscotch Soda, que podem trobar al supermercat d'aquest friqui que va obrir fa unes quantes setmanes aquí a Barcelona. Us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra i al final n'haureu de fer el tast per definir si ens trobem davant d'un producte top o és un producte que és un nyap.
Fantàstic.
Anem als arguments a favor.
Vinga, va, anem-hi.
Val, primer, en principi sembla un producte bastant saludable, eh? O aquesta és la imatge que vol transmetre. L'etiqueta hi diu que és 100% natural. Clar, que també hi diu que és màgica. Vull dir que a partir d'aquí cadascú que li doni la credibilitat que consideri. És gluten-free, no conté làctics. També diu GMO-free, que vol dir que no conté aliments transgènics. Porta estèvia, sucre de canya, no té greix, etc. Al final, però, veiem que aquesta ampolla de 355 mil·lilitres, una mica més que una llauna, conté 30 grams de sucre, que és bastant sucre, tot i que en té menys que una Coca-Cola, una llauna de Coca-Cola de 33, per exemple.
Cara.
El segon argument a favor seria l'efecte sorpresa que pots provocar, no? Si treus aquesta cervesa en el moment oportú, pots arribar a triomfar un dia i prou, perquè el segon dia ja et miraran raro i pot ser que no hi hagi un tercer dia. I el tercer argument a favor seria que pot servir per enfortir el vincle paterno-filial. Si estem passant per una època complicada pel que fa a la relació amb el nostre fill de 9 anys, aquest producte ens pot servir per crear un moment de complicitat amb ell, no? Ja fa mesos que t'estàs negant a comprar-li el mòbil, és aquesta època, no? I esteu molt emprenyats, sempre li pots dir, ei, nen o nena, parlem-ne fent unes birres, saps? I treus això i quedes molt bé. Es crea una complicitat molt potent en aquest moment. A partir d'aquí poden passar moltes coses, que la vostra relació millori, que des d'aquell dia el vostre fill us miri raro i s'oblidi del mòbil, o que sense voler-ho hagueu despertat l'interès del nano barra nana en el món, pel món de la cervesa.
Va, anem a sentir ara els arguments en contra.
El primer, a veure, cervesa de mantega sona fastigós. D'entrada sona fastigós, no? Després de fer-ne el tast, potser arribem a una conclusió diferent, però d'entrada la idea d'una cervesa de mantega tira molt enrere. De fet, butterscotch no és simplement mantega, sinó que ho traduiríem com a caramel de mantega. El segon argument en contra, això forma part d'aquelles cerveses que no són cerveses. D'acord que probablement aquesta beguda està destinada destinada a un públic infantil o adolescent, però igualment sembla que la podem incloure al sac dels productes pseudo-cervesers i que els autèntics cervesers rebutgen. Això inclou cerveses sense alcohol, les famoses clares, les cerveses de gustos, també les cerveses light, les gluten-free, tot aquest ventall de productes com la cervesa de Harry Potter que tenim aquí davant. No genera confiança. I el tercer argument en contra seria el preu. Aquesta ampolla que tenim aquí de 35 centilitres, o sigui una miqueta més que una mitjana, costa gairebé 4 euros, que no és poc, no és poc. És com 4 vegades el preu d'una cervesa convencional, sí, sí. O 5 o 6 vegades el preu d'un refresc. I no cal dir que per 4 euros l'ampolla pots trobar magnífiques cerveses belgues, per exemple, o aquestes que estan tan de moda ara, que són les artesanals.
Ja pot ser bona per aquest preu.
Ja pot ser bona per 4 euros. Per tant, aquests són els 3 arguments en contra. Abans us he donat els 3 arguments a favor. Vinga. Queda la prova definitiva, que és la del tast.
Obre.
Obriré, a veure si fa aquell sorollet de quan obres una cervesa.
Però vaja, ho veig molt pel públic,
sí, sí.
Públic menor, eh? Això, sí. Molt pel públic menor d'edat.
I que... aquí al restaurant Caníbal, ves, només teníem unes copetes de plàstic.
És igual, perquè com que no té alcohol, total, ja no hem de... Ah, doncs mira, fa escuma, fa una mica d'escuma.
Que ja ha marxat, ha durat 2 segons.
Sí, 2 segons.
Ah, l'olor és molt, està molt... molt aconseguida, no? De...
Molt dolç, molt dolç.
No, però i de caramel, mantega, no? de caramel, és a dir, el Häagen-Dazs de caramel,
sí,
té aquesta olor.
Sí, exacte, el gelat.
Sí, sí,
el gelat.
Sí. Va, tastem.
Vinga, va.
No pensis en nosaltres, pensa en el públic menor. I si penses, exacte, en el públic menor, és un nyap meravellós. és a dir, és un gol. És gol,
aquesta
gol.
Categoria no la tenim.
Meravellós nyap pel públic infantil, a més, amb el packaging que porta, perquè ho venen, pels que no ho esteu veient,
sí,
amb aquest cartró que portes les 4 cerveses, o no sé com explicar-ho, això, no? Aquest cartró que portes les 4 cerveses,
per
i surt el Harry Potter, però no gaire, amb les lletres, o sigui, és el gran nyap.
No t'ha recordat molt a una Coca-Cola? Una cosa molt ensucrada...
M'ha quedat a la boca la mantega aquesta, des de, sí. O sigui, aquelles galetes de mantega,
I els llavis que s'enganxen, ja s'enganxen els llavis, o sigui, que té molt sucre.
Jo no m'ho puc veure, això, perquè no m'ho puc veure perquè col·lapso. Per exemple, un noi de 16 anys tenint l'ampolla aquesta que sembla de cervesa, doncs estic segura que...
Esteu sentint, no? Així.
Sí. Jo això li dono a la meva filla i ho adorarà.
O sigui que ara, Gerard, quan tu ens preguntis, ens hem de posar, no? Ens hem de restar uns anys.
És terrible, de la boca és
terrorós. Ja, però a veure, tu ara, en funció de què opinaràs, en Parc Moliner o t'imaginaràs com si fossis la teva filla?
No, perquè jo sempre penso, no? Quan vaig a dinar, les coses que ella no vol tastar, però que tastarà, jo sempre li dic, ja veuràs, tia. No li agrada el foie, dic, ja veuràs.
Això t'agradarà.
Un dia m'ho recordaràs, això.
Doncs què, anem al veredicte?
Va, anem.
Comencem per l'Empar.
Sí.
Si haguessis de situar aquesta cervesa de caramel de mantega o mantega de caramel, no sé ben bé com ho hem de dir, en un punt entre el nyap i el top.
Jo dic nyap meravellós. Nyap meravellós. Gran nyap.
Nyap
meravellós.
A veure com ho situem. A veure el teu veredicte, Paula. Tu
no
ho situes.
Clar, jo com diu l'Empar, em situo això, em resto anys, jo diria que és top, això.
Però si,
top.
Clar, si ets menor, és top.
És top.
Si no, és nyap. Però bé, deu haver-hi algun fan de Harry Potter adult, que això s'ho veurà.
Clar, home, i tant.
Estic segura que...
Top, no, llavors?
Va, doncs va, top. Vinga,
va,
top.
Vinga.
Ens entengueu, perquè ara, si algú s'ho compra, dirà, ostres, què m'han dit?
O sigui, com a substitut de la cervesa, no.
No, és sucre amb mantega.
És una broma,
broma
graciosa, divertida.
Ben feta. Per tant, aquesta cervesa de mantega de Harry Potter és un producte...
Top!
Empar Moliner, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve.
Ah, veus? No tornarà el Xiaviar aquell. No tornarà.
No,
a partir d'ara tot va millor.
Va ser la vida fent això.
I ara li toca el torn al Filip Regol. Què, Filip? A quin restaurant has menjat aquesta setmana?
Restaurant Tòpic. Carrer València amb Enric Granados. Barcelona.
Adelf Morales, el cuiner del restaurant Tòpic, continua proposant el seu menú degustació a un preu imbatible, tot i que ja l'ha posat a 39 euros, amb un petit assortiment de formatge inclòs. És lleig parlar de preu d'entrada, però és important fer-ho així. Són 8 passos de mossegades i platets elaborat amb el millor producte. És això possible? L'Adelf m'assegura que surten els números. Evidentment, al Tòpic no es gasten els diners en frivolitats, ni vaixella rara, ni interiorisme, ni community manager. aquest cuiner prefereix promocionar-se a si mateix a la xarxa social amb força eficàcia, per cert. El tòpic s'hi va a la que s'hi va, i d'això se'n diu bistronomia pura i dura. Vip gourmand, ja! Al migdia, el restaurant s'omple d'administratiu de la zona que gaudeixen sobretot del menú del dia que ronda els 20 euros. També s'ofereix un menú més llarg i una petita carta de tapetes a preus raonables que reflecteixen el caràcter eclèctic de la cuina de la casa. Observem el record de la seva estada al Japó en el tracte amb la tonyina i en les tècniques i condimentació nipones. També es nota el seu pas per restaurant estrellat d'Itàlia, així com també per l'antic restaurant Casento de València, que repercuteix en els seus arrossos melosos. També hi trobem tapes més catalanes, com ara la seva croqueta de calçot, el seu caneló de rostit o el seu carabarcet farcit de botifarra. La Delf no es deixa encasellar per cap estil. Carta d'ostres de tota mena i de tant en tant alguna raresa que proposa la Delf com suggeriment cap al seu client curioses. Dins el menú degustació de 39 euros s'hi pot tastar la ventresca de tonyina, sutoro, amb caldo gelatinitzat de les seves espines i piparra, una gran mossegada. També es pot tastar la garrotes amb un squat d'au petit de gambó de Huelva, la cresta d'anguila sobre una salsa agredolça i picant de trompetes, o el gazpachuelo molt bo, però una mica recarregat, ja que porta carxofa, botifarra de perol, anguila fumada i ensenyall de moixama. Destacable el fantàstic arròs de pals melós amb garrotes, també. De gust intens, amar i de textura impecable per als amants del risotto italians. Altre cop ens complau promocionar un cuiner que fa 10 anys que és al capdavant del seu modest tòpic i que viu només per al seu petit negoci. Tenir el seu client content i omplir cada dia és la seva obligació per subsistir enmig de la competència feroge dels negocis gastronòmics de l'Eixample barceloní.
Merci, Regol.
Sí, el podeu llegir al Filip, a catradio.cat/caníbal.
I la propina que avui li toca a l'Estorgó. Estorgó, estorgó, propina.
Endavant.
Avui us parlaré de l'única vegada que m'he enfrontat cara a cara amb un cuiner. No sé si us passa, però jo no puc evitar fixar-me en la relació que hi ha entre cambrers i entre cambrers i cuiners. En un servei hi ha molts moments que es capten comentaris i converses breus que et poden donar una idea de com són i quina relació tenen. Pots trobar-te cambrers que s'han fet molt amics i que se'ls nota la complicitat i el bon rotllo, pots enxampar fins i tot un flirteig entre ells, però també us podeu trobar amb un cap de sala dèspota que humilia els cambrers sense miraments o un cuiner que crida tant al seu equip que se'l sent a les taules. Això últim ho vaig viure no fa gaire. En aquest cas, el cuiner li tenia jurada a una pobra cambrera. L'esbroncava des de la cuina que era oberta a la terrassa on érem. Els crits eren d'un to, d'una mala educació i d'un masclisme tan repugnant que quatre taules ens vam aixecar, després de 20 minuts aguantant l'espectacle, i ens vam plantar a la cuina per dir-li a aquell cretí que o tractàvem més respecte a aquella noia o marxàvem. Va callar. Després, comentant l'anècdota amb gent del sector, me n'he donat que la llista de cuiners, coneguts o no, que tenen fama de ser uns tirans i uns cretins amb els seus treballadors, és bastant llarga. Entenc que l'exigència i la disciplina són elements indispensables en una cuina, però al menys preu i la humiliació no, no? Mira, li vaig fer un encàrrec a la meva compi de propina. Nicolau, de veritat que teniu tots la mateixa mala llet?
Nicolau, tens la pilota a la teva teulada. Esperem la teva propina la setmana vinent. Nosaltres obrirem a la mateixa hora a les 3 i a la cuina serem els mateixos equip de luxe. Enric Vidal, Susana Ortega, Gemma Safont Tria, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Perdoni.
En què el puc ajudar?
Miri, que el cambrer que m'ha servit fa un moment li falta un bull.
Ah, no pateixi, me l'emporto i li dic al xef que el cogui una mica més.
Moltíssimes gràcies.
Blanca.
tan angoixant trobar gent que m'estimi com tu. Pa, pa, parara, pa, 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 parara. Pa, pa, parara, pa, pa. Pa, 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 para, pa, para, pa, para, pa.
Para, 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 para